Bon dia. El principal símptoma en les persones que pateixen Covid persistent és la fatiga.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres hem vist altres que s'assimila una mica al que és la fatiga crònica. La fatiga crònica ja s'ha dit descrit, s'ha desencadenat després d'altres infeccions. Infeccions per virus exemplar, per borrèlia, que és la malaltia de Lyme. Ja hi ha infeccions que serveixen com a trigger per desencadenar símptomes que s'equiparen o s'assimilen molt al que ara diem long COVID. No? Jo penso que long COVID, ara li he ficat el nom de long COVID, però que té moltes similituds o podria estar dins d'aquesta fatiga crònica.
Acabem d'escoltar l'especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, Mariona Reixac, en declaracions àmplies en una entrevista al programa En Profunditat d'aquest mitjà de Ràdio Olot, 5 anys després de l'arribada de la pandèmia, i segueix havent aquest tipus de casos. Segons Reixac, els casos de persones que pateixen Covid persistent segueixen un patró comú. Recorda com van ser els inicis en el moment que es començava a esbrinar que els símptomes de la pandèmia seguien al llarg dels mesos en diverses persones. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 17 d'abril de 2025.
El dia en 4 minuts.
El Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions a la carretera. Segons el director Ramon Lamial, l'objectiu és que cap persona perdi la vida a les carreteres catalanes durant aquest cap de setmana llarg, tal com ja va passar l'any passat. Les beques Ciutat d'Olot han donat 67 premis de 4.500 euros fins al 30 de setembre. Ja es poden presentar els treballs de recerca en els àmbits de les ciències naturals i també socials. Demostracions de picapedrers i l'estrena d'una aplicació de la cinglera són protagonistes a la Fira dels Picapedrers. Castellfollit de la Roca ja ho té tot a punt per acollir la que serà la desena edició de la Fira, després de la suspensió a causa de la pluja l'any passat. Les Planes d'Hostoles s'avança al Sant Jordi aquest diumenge. L'Ajuntament impulsa un any més la Fira Sant Jordi, amb fires d'artesania i alimentació, llibres roses i també propostes culturals. En esport, Sergi Reset no continuarà com a director esportiu de la Unió Esportiva Olot. Després de 9 temporades, al capdavant de la direcció esportiva, Reset ha viscut 3 ascensos i 3 descensos. Avui escoltarem el més destacat de la roda de premsa d'ahir al vespre. També en l'àmbit del conjunt olotí, la Unió Esportiva Olot podria aconseguir la permanència matemàtica aquest cap de setmana, tot i que hi hauria d'haver-hi una combinada de partits. Si l'Olot fa la feina i guanya diumenge al camp de la Penya Deportiva, tindria més de mig peu a la segona federació. I a la contraportada parlarem de la col·locació de 9 llambordes a Stolperstein a la Garrotxa. Serà a Santa Pau i a Olot en commemoració dels 3 santapauencs i els 6 olotins que van morir en camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Núria Parlon crida a preparar l'endemà dels aldarulls a Mataró per ajudar a canalitzar la ràbia dels menors implicats. La consellera defensa l'actuació policial i les detencions i remarca que no es poden cremar 30 contenidors i que no passi res. L'aeroport del Prat s'omple en els dies de més activitat per Setmana Santa amb més de 1.000 vols al dia. Les capitals europees i les illes són algunes de les destinacions més triades pels catalans. Els Mossos d'Esquadra recuperen el cable de coure robat en una empresa de Vilaseca quan els lladres fugien per l'AP7. La policia ha detingut un dels delinqüents, però altres han aconseguit fugir de matinada camp a través. PortAventura suspèn la venda d'entrades per dissabte per la vaga convocada pels treballadors. El parc obrirà les seves portes, tot i que assegura que no pot garantir la qualitat del servei. En la pàgina internacional, el Banc Central Europeu debat una nova rebaixa dels tipus per fer front a la possible desacceleració econòmica pels aranzels de Donald Trump. Amb una inflació controlada, l'entitat vol impulsar una eurozona que podria arribar a perdre perdre 0,3 punts de creixement. I Nick Carter, dels Backstreet Boys, afronta una quarta denúncia per violació. El cantant hauria forçat la denunciant a mantenir relacions sexuals sense protecció i li hauria transmès el virus del papiloma humà. A l'apartat meteorològic d'aquest dijous, marcat ja per un sol i unes temperatures estables, relatives i mitjanes pel que fa a l'època que vivim, aquesta primavera, on precisament amb unes temperatures que després de tocar fons ahir dimecres, ja des de primera hora ja s'ha vist que es mantindria amb una mitjana estable. A aquesta hora, en general, ja es començarà a recuperar-se, tan sols 1 o 2 graus en general, però la tendència a l'alça serà més evident, especialment a casa nostra, en punts de la Catalunya, del Prepirineu i també central, on el cel s'ha mantingut més tapat aquest dimecres. Els valors ronden entre els 15 i 20 graus, pel que fa a la Garrotxa, les màximes ronden com a màxim els 17 graus. Ja mirant demà divendres, encara es mantindrà un temps força tranquil, amb més estones de sol al matí, però amb un cel que voldrà anar quedant més ennuvolat a mesura que avanci el dia, de cares a última hora, i ja durant la matinada de dissabte arribaran les primeres precipitacions per l'oest del país. Al llarg de dissabte es generalitzaran, sent menys probables a la zona de la Costa Brava. Diumenge, i en especial al cap de setmana, recupera la certa estabilitat, tot i algun ruixat residual, i el dilluns de Pasqua sembla que es podrà menjar la mona de nou amb un ambient més assolellat. La temperatura recuperarà divendres abans de tornar a baixar durant el cap de setmana per tornar a remuntar el darrer dia de Setmana Santa d'aquest 2025.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 17 d'abril de 2025, últim dia d'aquesta Setmana Santa informativa a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del principal símptoma en les persones que pateixen Covid persistent, que és la fatiga. 5 anys després de l'arribada de la pandèmia i segueix havent aquest tipus de casos. Segons Mariona Reixach, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, els casos de persones que pateixen Covid persistent segueixen un patró comú. Recorda com van ser els inicis, en el moment que es començava a esbrinar que els símptomes de la pandèmia seguien al llarg dels mesos en diverses persones.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La Covid persistent, desenvolupada pel 23% de les persones infectades entre 2021 i 2023, es manifesta amb símptomes que es mantenen durant almenys 3 mesos, entre els quals s'inclouen tot tipus de símptomes. Alguns dels més comuns són la fatiga, dificultat per respirar, palpitacions cardíaques, mals de cap i problemes neurològics. També són habituals els casos de trastorns del son, depressió, ansietat, pèrdua del gust i l'olfacte o problemes gastrointestinals. Segons Mariona Reixach, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, la fatiga va ser, des d'un inici, el principal símptoma en persones que pateixen Covid persistent.
Nosaltres hem vist altres, s'assimila una mica al que és la fatiga crònica. La fatiga crònica ja s'ha vist descrit, s'ha desencadenat després d'altres infeccions. Infeccions per virus exultar, per borrelia, que és la malaltia de Lyme. Ja hi ha infeccions que serveixen com a trigger per desencadenar símptomes que s'equiparen o s'assimilen molt al que ara diem long COVID. No? Jo penso que long COVID, ara li he ficat el nom de long COVID, però que té moltes similituds o podria estar dins d'aquesta fatiga crònica.
Reixach també recorda com van ser els inicis de saber que hi havia pacients que tenien Covid persistent i que fins i tot havien de ser hospitalitzats. Remarca que van haver d'actuar sobre la marxa i sobre el que veien en el dia a dia.
Els pacients que van arribar a ser hospitalitzats tenen més persistència de símptomes respiratoris, que tot i que tu si fas proves respiratòries i surten normal, doncs tenen sensació de falta d'aire, de no poder agafar aire profundament. I a nivell cognitiu, doncs, presenten molts problemes de concentració, de memòria, dificultat en desenvolupament de tasques, la famosa boira mental, alteració...
I 5 anys després, la pregunta clau és: el Covid persistent desapareixerà?
Per ara no està del tot clar, sembla que s'està avançant molt en els últims anys. Hi ha grups que estan treballant doncs, amb amb les hipòtesis de per què es produeix aquest nou Covid, si hi ha una persistència d'inflamació, una afectació de la microvasculatura, i intentar, la recerca va molt encarada en intentar buscar per què es desencadena.
Tot i que no hi ha consens científic sobre els motius pels quals persisteixen aquests símptomes del Covid persistent, sí que hi ha diversos estudis que constaten que podria ser degut a una persistència viral, a la inflamació, l'autoimmunitat, les alteracions a la microbiota o també als petits vasos sanguinis.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions a la carretera. Segons el director, Ramon Lamial, l'objectiu és que cap persona perdi la vida a les carreteres catalanes durant aquest cap de setmana llarg, tal com ja es va aconseguir l'any passat. 1.600 agents formen part del dispositiu de Setmana Santa d'enguany. Ha demanat també especial precaució a les vies secundàries. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El Servei Català de Trànsit demana extremar la precaució a les carreteres durant aquest tram final de Setmana Santa. Més de 1.600 agents els Mossos d'Esquadra formaran part del dispositiu per aquests dies. En parla Ramon Gamí, el director del Servei Català de Trànsit.
L'any passat, durant la Setmana Santa, no hi van haver víctimes mortals. Nosaltres el que pretenem és repetir aquest objectiu, repetir aquest resultat, i per tant zero víctimes mortals aquest cap de setmana llarguíssim de Pasqua.
Lamiel ha posat l'accent a les carreteres secundàries, vies on de costum hi transiten motoristes i ciclistes, dos dels col·lectius vulnerables.
Especial atenció als col·lectius vulnerables perquè hi haurà molta mobilitat de desplaçament cap a zones d'estada, vacacionals, d'oci, però també hi haurà molta mobilitat en les zones d'estada, en aquelles carreteres més secundàries. Aquí és on te podem trobar tant el desplaçament llarg, però especialment aquí és on te podem trobar motos i ciclistes.
S'espera que entre diumenge i dilluns el gruix més important de persones, uns 580.000 vehicles, es desplacin per tornar a casa.
Per altra banda, les beques Ciutat d'Olot han donat 67 premis de 4.500 euros. Fins al 30 de setembre ja es poden presentar els treballs de recerca en els àmbits de les ciències naturals i socials. Aquestes beques es varen crear l'any 1988 i tenen l'objectiu d'incentivar la investigació a la Garrotxa, informa Néstor Carvajal.
S'ha obert la convocatòria pels treballs a les beques Ciutat d'Olot. Amb un capital de 4.500 euros cadascuna, aquestes subvencions tenen l'objectiu de fomentar la recerca a l'àmbit de la Garrotxa. Des de la seva creació l'any 1988, les beques Ciutat d'Olot han repartit 67 premis. L'arxivera d'Olot, Anna Bonfill, explica que també es col·labora per fer difusió d'aquests treballs d'investigació.
El 6 i el 14 de juny, a l'entorn de la presentació de la beca de l'any 2023, que es va donar a Cristina Simón, organitzem una xerrada el dia 6 i el dia 14 un itinerari personal, tots dos amb el nom de Llegir la Ciutat d'Olot, perquè el treball que va presentar ella era un projecte sobre l'estudi dels rètols resilients, és a dir, els rètols que s'han mantingut en el conjunt del nucli antic d'Olot.
La beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals ajuda a treballs dels camps de la geologia, l'ecologia o la zoologia, entre d'altres. Tanmateix, la beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes dona suport en l'àmbit de història, geografia, dret, etc. Però també té gran interès en la branca musical.
N'hi ha molts relacionats amb la música. Per exemple, en Josep Maria Gregori es va endur un premi pel seu treball sobre la música de la capella de Sant Esteve. La Laura de Castellet pel seu treball sobre el paisatge sonor a la Garrotxa medieval. En Xavier Pallàs pel de les campanes i una colla, un col·lectiu de musicòlegs per un treball sobre la història de l'Escola de Música d'Olot.
La convocatòria romandrà oberta fins al 30 de setembre. Per consultar les bases de les beques es pot anar a la web de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. El Departament de Salut començarà a desplegar el nou model d'atenció al pacient crític a la regió sanitària de Girona. Fons de la Conselleria han explicat que el nou projecte, que rep el nom de crític.cat, incorpora les unitats de cures intensives al mapa de recursos sanitaris. L'objectiu és millorar la prestació d'aquests serveis al conjunt del territori català amb un model assistencial basat en eines digitals. Aquestes innovacions permetran facilitar la transferència d'informació i coneixement a tots els actors del sistema sanitari implicats en pacients crítics per recolzar la presa de decisions, l'eficiència dels recursos disponibles i també l'equitat del sistema públic. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys a Girona i que tenia un miler de plantes de marihuana en una casa de Llambilles. Les sospites es van iniciar a finals de l'any passat arran de la forta olor de marihuana que es desprenia de l'habitatge, que està situat en un disseminat lluc de la població. A més, la investigació va permetre comprovar que hi havia aparells d'aire condicionat funcionant de manera continuada i persones que accedien a l'habitatge. Tot plegat va acabar amb una entrada i escorcoll aquest dimarts 15 d'abril. A dins, els agents es van trobar dues plantacions en espais diferents de la casa. En concret, en una sala van localitzar més de 520 plantes en estat de creixement i en una altra més de 460 en estat de floració. I també els Mossos han detingut tres homes en un control de trànsit a Figueres per tenir ordres de detenció per robatoris amb força pendents. El control es va fer al llarg de dimarts a la matinada. En aquell moment els agents van aturar un vehicle amb quatre persones dins. El conductor portava un permís falsificat i després de comprovar les dades a la comissaria van veure que tenien tres ordres de detenció per robatoris a Madrid, Sevilla i Burgos. Dos dels acompanyants també tenien ordres vigents emeses per la unitat d'investigació de Rubí.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Tornem a la Garrotxa amb demostracions de picapedrers i l'estrena d'una aplicació de la Cinglera que seran els protagonistes a la Fira dels Picapedrers. Castellfollit de la Roca ja ho té tot a punt per acollir la que serà la desena edició de la Fira després de la suspensió a causa de la pluja l'any passat. Durant tot el diumenge hi haurà activitats i mercat artesanal.
Aquest diumenge Castellfollit acollirà una nova edició, la desena de la Fira dels Picapedrers. L'any passat no es va poder fer a causa de la pluja, es va anul·lar de fet dues vegades. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Com cada any, una mica d'exhibició a nivell de picapedrers, tornarem a comptar amb els vergers que faran doncs, una exhibició de pedra seca. Aquest any també incorporem les visites diguéssim que es fa de la nova aplicació dels Amics de la Cinglera, que és una aplicació que Tosca, juntament amb una empresa i arran d'una subvenció de la Generalitat, ha creat una aplicació joc per poder fer una ruta per Castellfollit.
En Roc és el protagonista d'aquest joc que gira al voltant de diversos punts geolocalitzats que ajuden a descobrir aspectes de la Cinglera de Castellfollit, tot a través d'una aplicació. A les 10 del matí i a les 12 del migdia es faran visites guiades a la plaça dels Gegants. Les demostracions de picapedrers i la mostra de treballs de pedra seca es duran a terme durant tot el dia. A l'Església Vella s'hi podran veure exposicions. També hi haurà mercat d'artesania i alimentació, així com rocòdrom i brau mecànic.
Abans dels esports, les Planes d'Hostoles s'avança al Sant Jordi aquest diumenge. L'Ajuntament impulsa un any més la Fira de Sant Jordi, amb fires d'artesania i alimentació, llibres, roses i més propostes com un espectacle infantil a càrrec del grup Xiula.
Durant tot el diumenge al matí, a les Planes d'Hostoles s'avançarà Sant Jordi amb una nova edició de la Fira de Sant Jordi. Des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda hi haurà una quarantena de parades repartides al poble, amb fira d'artesania i alimentació, així com parades de llibres i roses. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
Què ens trobem? Que la gent el dia de Sant Jordi marxa a Olot, marxa a Girona o Barcelona, no? I han dit, busquem alguna cosa que sigui que puguem celebrar el Sant Jordi abans. I se'ns va acudir fer aquesta fira el diumenge abans. I des de l'any passat i aquest any repetim, no? Aquest any amb el handicap i la dificultat que ens ha suposat l'organització coincidint en plena Setmana Santa, però bé, aquí tenim una nova edició que ve carregada també de moltes activitats per tots els públics.
De 10 del matí a 1 del migdia hi haurà trobada de cotxes i motos antigues i trobada de puntaires, així com un taller de confecció de rams de llibres i jocs infantils a la plaça d'Octubre. A les 11 passejarà el cavaller Sant Jordi i a les 12 del migdia hi haurà un concert familiar a càrrec del grup Xiula a la plaça Nova.
comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Sergi Raset no continuarà com a director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Després de 9 temporades al capdavant de la direcció esportiva, Raset ja ha viscut, entre altres, 3 ascensos i 3 descensos i ara deixa el club olotí. A més, des que va arribar, només ha pogut fitxar jugadors formats als Països Catalans com a filosofia de club, un anunci que es va fer oficial ahir a la tarda en roda de premsa a l'estadi municipal. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigvert.
El fins ara director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, va arribar fa 9 anys als despatxos del club. Durant aquests anys ha viscut 3 ascensos a segona divisió B, l'actual segona federació, i 3 descensos a tercera federació. És veritat que les plantilles que ha confeccionat per tornar a pujar de categoria han estat equips molt equilibrats i que han demostrat una certa superioritat amb els altres a la categoria. Tot i això, segona B i també segona federació, l'equip sempre li ha costat més mantenir-se i en moltes ocasions s'ha vist obligat a reforçar l'equip durant el mercat hivernal. Un dels hàndicaps que ha tingut com a director esportiu és que pràcticament des de la seva arribada la junta directiva va decidir que només es podien incorporar jugadors que s'hagin format als clubs dels Països Catalans. Raset explica que això també li ha suposat una dificultat a l'hora d'anar a buscar jugadors, però que s'ha sentit molt còmode.
Amb la política de jugadors catalans, jo a mi sentia com un peix a l'aigua, en el sentit de que és una mica el perfil de jugadors que més conec. I bé, i a partir d'aquí doncs hem anat seguint. No? Jo crec que aquest projecte, pràcticament arreu d'Espanya, tothom n'és conscient, perquè parlant doncs amb un munt de representants i a moltes vegades em truquen, ostres, aquest no el pots firmar perquè ja, no, clar, com que no és català, és a dir, hem donat a conèixer doncs, un projecte a per tot arreu, no?
A nivell d'altes i baixes, Olot ha estat un club que s'ha mogut bastant durant els mercats de fitxatges. Durant aquests anys, Raset ha incorporat jugadors que s'han convertit en uns referents dins el conjunt olotí, com els porters Xavi Ginart i Pol Ballester, Pedro del Campo, Jordi Xumetra, Marc Mas, Albert Blázquez, Eloi Amagat, Héctor Simón, Uri Ayala o Roger Bernils, entre d'altres. A més, també hi ha hagut jugadors de l'Olot que han fet el salt a grans equips, com és el cas d'Alfredo, Arnau Forés, Lluís Esparo, Pep Chavarria, que ara mateix milita a primera divisió. Raset valora la feina feta durant aquests temps.
De tots, no? Però que aquí a vegades sembla que bueno, quan baixes de categoria, ostres, bueno, ja pujaràs, no? Perquè clar, ho hem fet 3 vegades, però no és gens fàcil, molta dificultat en pujar de categoria, sigui la que sigui. I jo crec que això, bueno, jo hi he participat, però entenc que és mèrit de tots, no? En Joan, el moment que em diu comença a fer una plantilla per tornar a la categoria, si no hi hagués estructura, si no hi hagués cert pressupost, si no hi hagués gent aquí treballant, doncs seria molt difícil. No?
La feina del director esportiu no és només fitxar jugadors, sinó valorar les posicions que s'han de doblar, els jugadors que pots pujar al primer equip provinents del filial i del futbol base, com s'ha fet en Terme, Forés, Manzano, Sergi Marcillo en aquesta última temporada, i també tenir contacte permanent amb els entrenadors, a més també designar-los. Durant els 9 anys de Raset al club, l'Olot ha tingut un total de 13 entrenadors, i un d'ells, Raúl Garrido, amb més de 1.000 dies al càrrec.
Són masses, però repeteixo, sempre que hem fet algun canvi ha sigut amb la intenció de que creiem que havíem de millorar. És que per nosaltres l'exigència de l'Olot és molt gran i sempre s'ha fet algun canvi amb l'objectiu de fer un pas més, de que creiem de que la persona que vindria ens ajudaria a créixer o ens ajudaria a aconseguir l'objectiu. I ja repeteixo, sempre hem fet amb la intenció de que era el millor pel club.
A més, gràcies al vincle que hi ha hagut entre el Futbol Club Barcelona i la Unió Esportiva Olot, Raset sempre ha pogut aconseguir sessions de jugadors de la Pedrera Culer, com és el cas d'Arnau Comas o Josep Cerdà, que van tenir un cert protagonisme al club. Durant aquests anys hi ha opcions que han funcionat i n'hi ha que no tant, però la millor temporada que s'ha fet amb Sergi Raset a la direcció esportiva és la temporada 2019-2020, que si no hagués arribat la Covid, no sabrem mai si l'Olot hagués aconseguit fer el play-off per intentar pujar a la segona divisió estatal.
Doncs encara amb Sergi Raset al capdavant de la direcció esportiva de la Unió Unió Esportiva Olot fins a final de temporada, el conjunt olotí podria ja aconseguir la permanència aquest mateix cap de setmana, tot i que hi hauria d'haver-hi una combinada de partits. Si l'Olot fa la feina i guanya el camp de la Penya Deportiva, tindria més de peu i mig a la segona federació. El partit es jugarà aquest diumenge a partir de les 12 de la mitja, des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot.
L'Olot es juga mitja vida a les Balears. Si l'Olot aconsegueix la victòria a domicili contra un rival ja descendit com la Penya Deportiva, ja no pot baixar directament. A més, si l'Olot aconsegueix la victòria i no guanya ni Escobedo, 13 del grup 1, ni Calahorra, 13 del grup 2, l'Olot es salvaria matemàticament. En canvi, si els de Roger Vidal no aconsegueixen tornar a la Garrotxa amb els 3 punts, es poden complicar i molt la permanència. Tot i la derrota al municipal contra l'Europa, el líder de la categoria per la mínima, el joc, les ocasions i també els resultats són optimistes per quedar-se una temporada més a la segona federació. De fet, el tècnic dels olotins, Roger Vidal, qualifica aquest partit de diumenge com el més important de la temporada.
Sí, al final el que busquem a Eivissa és una victòria que ens aconsegueixi aproximar-nos a l'objectiu, no si pot ser aquesta setmana millor que millor, i treballem per això.
El rival, la Penya Deportiva, entrenada per un dels entrenadors més estimats per la gran majoria de l'afició olotina, Raül Garrido, ja ha descendit matemàticament a tercera federació. L'Olot ha de seguir amb la mateixa lluita, joc i esforç per treure els 3 punts i respirar tranquils d'aquí a finals de temporada. A més, el conjunt olotí arriba amb una bona dinàmica, ja que ha aconseguit 10 dels últims 15 punts que ha jugat. Vidal explica que es trobaran un rival complicat que, tot i no jugar-se res, competirà al més alt nivell.
La categoria et porta aquí, no?, que tots els rivals siguin complicats i que t'hagis de treballar moltíssim cada punt. Per tant, ja sabem de la situació de la penya, però això segur que no els fa menys perillosos.
El partit entre la Penya Deportiva i l'Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal de Santa Eulària des Riu. El Roger Vidal no podrà comptar ni amb Pau Salvans ni amb Gerard De Marco per lesió.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Noel fa la centrada, Sillo pel mig, el xut de Meixac, gol. El xut de Meixac, després d'una segona jugada dins l'àrea, acaba al fons de la xarxa, xut creuat de Meixac Babanzila i gol de l'Europa quan fa més mal a la recta final del partit.
El futbol va ser cruel amb la Unió Esportiva Olot. Va perdre contra el líder després d'un bon partit i haurà d'esperar diumenge per complir el seu primer objectiu de la temporada. Si guanya, esquivarà el descens directe. I si els resultats acompanyen, fins i tot podria evitar el play-out. Diumenge, en directe des del municipal de Santa Eulària, a Eivissa, Penya Deportiva, Olot. Una nova oportunitat per quadrar els números. A 11:45 del migdia, la prèvia. I a les 12, el partit, amb David Planella i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
I avui a la contraportada descobrim de què es tracten les 9 llambordes Stolperstein que es col·locaran a la Garrotxa. La col·locació serà a Santa Pau i a Olot, en commemoració dels 3 santapauencs i els 6 olotins que van morir en camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. El proper 10 de maig es farà l'acte de col·locació. Es tracta de les primeres llambordes que s'instal·len a la comarca. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Olot i Santa Pau viuran el proper 10 de maig una jornada de memòria històrica. S'instal·laran 9 llambordes Stolperstein i seran les primeres que es col·locaran a la Garrotxa. El projecte Stolperstein, que significa pedra que fa ensopegar, consisteix en la col·locació de llambordes amb el nom de les víctimes al davant d'on havien viscut i, si no es coneix amb exactitud, en algun punt cèntric del municipi. En aquestes llambordes hi consta el nom de cada persona, la data i el lloc de naixement, la data d'exili, la data de deportació i la del dia i el camp on van ser assassinades. Es tracta del monument descentralitzat més gran del món. La iniciativa per col·locar-les, també a la Garrotxa, va començar el 2020 gràcies a un grup de recerca format per Albert Planes, Cris Capó i Mercè Casademunt, que van començar a investigar els casos de garrotxins deportats als camps nazis. En total, s'han pogut localitzar més d'una trentena de garrotxins de gairebé tots els pobles de la comarca que van ser deportats a camps d'arreu d'Europa. El regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica que la previsió és que en els propers anys es col·loquin més llambordes a la Garrotxa.
El nazisme, aquest cas, i el feixisme, doncs el van patir molta gent a tota Europa, molta gent a l'estat espanyol, molta gent a Catalunya, molta gent també a la Garrotxa, i és una cosa que semblava que fins i tot els camps d'extermini, els camps nazis, una cosa que ens quedava molt lluny, doncs ens va quedar molt més a prop del que pensàvem.
A Santa Pau es col·locaran el mirador i espai Lluís Masó i aniran dedicades als tres deportats santapauencs, Miquel Claveguera, Jaume Pujolàs i Lluís Masó. A Olot aniran dedicades Àngel Artola, Joaquim Juclà, Josep Picola, Lluís Ribas, Albert Sala i Lluís Soy i aniran col·locades davant de la façana de l'Ajuntament d'Olot. L'historiador i membre del PEOC, Albert Planas, explica que l'objectiu d'aquesta instal·lació és que d'una manera o altra tots ells puguin tornar a casa.
Una vegada ha acabat la investigació històrica, doncs s'impliquen les administracions per tal de reparar la memòria històrica d'aquestes persones. I de què es tracta el cap a la fi? Doncs que aquestes persones retornin a Olot. I com han de retornar? Doncs si van marxar per fugir de la repressió franquista, tornar amb totes les garanties democràtiques i reparar la seva memòria des d'un punt de vista democràtic.
L'acte de col·locació es farà en dues parts. En el cas de Santa Pau es portarà a terme a les 5 de la tarda al mirador Lluís Masó i a Olot a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament. Comptarà amb música i parlaments i amb la presència de familiars, membres del Memorial Democràtic i també alumnes de l'Escola Joan Maragall de Santa Pau i l'Institut Montsecopa d'Olot.
En un moment en què ens trobem doncs, que alguns drets democràtics i ens trobem en discursos discriminatoris i d'amenaces a la democràcia, és fonamental que hi participen els joves, que han de ser el bastió de tots aquests valors democràtics. I, per tant, ens fa molta il·lusió que hi participin els joves.
Un dels resultats de la investigació de Plana, Capó i Casademont, va ser la realització d'un documental, Els garrotxins als camps nazis, on es recull la història d'alguns d'ells i el procés d'investigació. Es podrà veure per primer cop pel proper dissabte 26 d'abril a partir de 9:45 del vespre a Olot Televisió. Uns dies més tard també ho farà per 3CAT.
Amb les llambordes a Stolperstein tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 17 d'abril de 2025. Com sempre, més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. A l'antena del 98.1 FM i Ràdio Olot.cat torna la informació més pròxima a partir de les 3. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.